càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, els dilluns, a l'Hoy por Hoy de Ser Maestrat.
I bé, com tots els dies, en aquestes mateixes hores, tenim la tertúlia de primera i saludem als nostres tertulians, que avui ne són dos. Bon dia, Miguel Ángel, i bon dia, Joaquín, què tal, com esteu?
Hola, bon dia, Cristian.
Bon dia a tothom.
Bueno, avui Joaquín m'ha dit que venia a pegar canya, però bueno...
No, perquè ha vingut Miguel i ja, pues, dic, si no estic tot sol, pegaré canya a tot el món.
Molt bé, però a Miguel també, eh?
No, perquè Miguel és del València.
Ai, ai, ai. Bueno, de què parlarem avui, a veure?
Pues mira, primer, si voleu, direm els resultats del fin de setmana. Que va haver la jornada 34. El divendres se va jugar el Getafe i l'Atlètic de Bilbao, que van quedar 0-2. El dissabte se va jugar la Real Societat Les Palmes 2-0. Real Madrid 3, Cádiz 0. Girona 4, Barcelona 2. Mallorca 0 i Atlètic de Madrid 1. I el diumenge, uau, i ara no me'n recordo dels resultats del diumenge.
Ja continuo jo.
Va ser Osasuna 0, Betis 2, seguidament Salta de Vigo 3, Villarreal 2, el València 0, Alavés 1, i bueno, el Rayo 0, Almeria 1, i Sevilla 3, Granada 0. En tot això, la classificació, tenim... Pues, campió ja de Lliga al Real Madrid, no? Tenim que donar l'enhorabona. Girona és el segon, que també tenim que donar-li l'enhorabona perquè ja matemàticament ha assegurat la Champions. El tercer és el Barcelona en 73. El quart és l'Atleti Madrid en 67. A veure si aconseguís que se classifiqui per Champions ja matemàticament. L'Atleti de Bilbao en 61 està en la UEFA, el que era la UEFA. En 54 està la Real Societat, també en competició europea. El Betis en 52, que si no recordo mal està en competició europea, és el sèptim lloc al final. No
sé. Sí, és... Sí?
Vale, després ja peguem un escalonet, baixem un escalonet, està el València en 47, a 5 punts del Betis. Per baix el Villarreal en 45. En 43 en la posició número 10 el Getafe, el número 11 l'Alavés en 41, empatat en el Sevilla que està el número 12 en 41, l'Osasuna el 13 en 39 punts, en la posició 14 la Unió Deportiva Las Palmas en 37, la posició número 15 el Celta de Vigo en 34, empatat en el Rayo que està en la posició número 16 en 34, el Mallorca en 32, que està a la posició 17 i l'últim que se salva. I a partir d'ahir, els tres últims, que són els que baixarien a segona divisió, que són el Cádiz en 26 punts, el Granada en 21 i l'últim, tancant la taula, l'Almeria en 17 punts.
Que ja és de segona, l'Almeria.
Sí, comentant, si voleu, comentem una miqueta els partits, no?, de la jornada. El primer pues que sí. Va ser el... Va ser el Getafe a l'Atleti Bilbao, partit que els germans Williams van dominar i el porter Unai Simón també. Vale, va tindre una miqueta de mala sort el Getafe, que davant va crear prou ocasions, però finalment l'Atleti Bilbao s'ha emportat el partit. Vale, el següent partit, que va ser ja en dissabte, va la Real Societat 2, Las Palmas 0, la Real Societat que normalment totes les temporades a final de temporada pega el baixó. I ara pareix que va pegar el baixó, però ara pareix que s'ha
reviscolat una mica. Sí.
El que té una pàjara total és Las Palmas, que fa no sé quants partits que no guanya.
Sí, bastants partits porta sense guanyar Las Palmas.
Crec que ja li han trobat el truco a l'equip. En fi, després el Real Madrid 3, Cádiz 0.
Pues sí, va haver un partit interessant, a pesar de que en el Madrid només jugaven pràcticament dos o tres titulars. Va haver un partit bastant, bastant interessant, sí. I el Cádiz, pues tampoc vaig jugar tan malament. Jo el vaig veure un partit que va fer un equip que va fer un futbol bastant alegre i divertit. Però, claro, el Madrid pues, és el Madrid.
L'entrenador que tenen en el Cádiz és Pellegrino, no?
Ara... Que va jugar en el València.
Sí, sí, sí. I va entrenar també, encara que amb molt mala sort. Però, bueno, segons he sentit també, un joc prou paregut a típic al València, equip molt rocós, no? A la contra. També va tindre el delanter este, que també va jugar al València, també ne va tindre una contra Courtois, no? Que li va parar...
Ah, sí, 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 sí. La va parar Courtois, van estar cara a cara. El Courtois va saber tapar-li. El Cádiz va tindre dos o tres ocasions molt bones, va tindre dos o tres ocasions que has pogut marcar, però pues, és el que passa. I després, per exemple, passem al Girona-Barcelona.
Jo te volia preguntar antes què opines tu com a madridista del tema Courtois titular, una sorpresa, no? En lo bé que ho estava fent.
Bueno, ara li tindran que donar minuts, però passat demà, el dimecres, jugarà l'Unin, perquè Courtois ha estat molt de temps, 10 mesos, sense jugar. En un partit tan important com el dimecres, és un riesgo també, perquè no saps, a pesar de que Courtois va demostrar que ja està a travegar molt, molt bé. Molt bé. No oblidem que Courtois l'any passat ha sigut el millor porter del món, probablement. No vull dir, com es diuen els del Barça, el millor del món. Probablement el millor del món va ser l'any passat. I en canvi, enguany, mos han fet menys gols que l'any passat. Tenint el central, que l'any passat era un dels millors, i el porter, que no han jugat pràcticament en tota la temporada, enguany mos han fet menys gols.
Alaba tampoc ha jugat.
I Alaba tampoc ha jugat.
Però està Rüdiger. Rüdiger és un gran jugador.
Pues Rüdiger s'ha fet titular indiscutible.
A mi, per almenys, és el jugador que més m'agrada al Madrid.
Per a mi s'ha fet... Fija tu, els dos partits en el City, Haaland no s'ha enterat ni l'ha vista.
L'ha tapat molt bé. Rüdiger és un gran jugador. Sí, sí.
I després ahir... Bueno, ahir el dissabte, el Girona-Barcelona.
Uf, un palo dur pels aficionats del Barça, sí. Que anaven guanyant 1-2 i li van pegar la volta.
Dos vegades van anar per davant.
Sí.
Mira, sí. Te dic, en tant que han criticat el Madrid perquè contra el City van defensar com van defensar, però en el futbol no és solament atacar, també és defensar, i una cosa va junta en l'altra. Si no te fan cap gol, tens la possibilitat que si tens una oportunitat i marques, t'emportes el partit. I jo no accepto, no comprenc com l'entrenador del Barça té la cara de parlar que els dos partits contra el Madrid i els dos partits contra el Girona han sigut ells millors. No se trata només de jugar una hora bé, perquè el partit dura una hora i mitja. Si jugues una hora bé, però l'altra mitja hora eres un desastre, passa el que passa. Escolta, és incomprensible que aquest tio faci aquestes declaracions i els aficionats estiguen tan satisfets. Jo no me'n tinc que riure perquè és de risa. I el Madrid ha sigut campió per què? Perquè ha fet més gols i n'hi han fet menys, així de fàcil. I avui en dia és l'equip millor d'Espanya, i no d'Espanya, sinó que en Europa saben valorar més el que ha fet el Madrid que no aquí en Espanya, perquè saben lo difícil que és fer el que ha fet el Madrid pues, estos últims anys. Ara, per exemple, el dimecres tenim el partit contra el Bayern de Múnich. Pa, el Bayern no està bé. Què punyetes el Bayern no està bé? El Bayern té els mateixos punts que l'any passat, en aquestes altures. El que ha passat, que hi ha hagut un equip que en la història del futbol alemany això no havia passat mai, el Bayer Leverkusen, que no ha perdut cap partit. Això ha sigut una cosa que no havia passat mal, no és que el Bayern estiga malament, però hi ha hagut un altre equip que l'ha superat. I el Bayern no està malament, vam veure el dimecres el partit de la Champions i el Bayern és un gran equip. I ho veurem el dimecres, el Madrid que no se confia, perquè el dimecres tindrem un partit més dur i més fort que el que va haver a Múnich la setmana passada. O penses una altra cosa?
Bueno, jo penso que el Barça és un equip que ara està en, encara està en transició. ¿Vale? I entonces, pues, en una transició que ha tingut dos grans equips seguidets, el primer liderat per Ronaldinho i després el següent liderat per Messi durant molts anys i acompanyat de molts jugadors bons que han costat molts de diners però que també no ha sabut gestions, no s'ha, la directiva o les directives del Barça no van saber gestionar i ara lo que, el problema que han tingut és que, pues que tenen un deute molt gran. A lo millor també és que actualment tampoc han acabat d'acertar en els fitxatges que han fet, perquè s'han gastat molts diners en Ferran Torres, i Ferran Torres tampoc el veig un titular desequilibrant. Costan molts diners, van gastar molts diners també en
Rafinha.
En Rafinha, vale? I després està pues, Lewandowski, que ha sigut un gran jugador, però que té una edat prou alteta, este, si no me'n recordo malament, té 34 o 35.
Sí, uns 34 o 35 anys.
Li queden dos anys de contracte, està cobrant moltíssims diners, no sé si hi ha algun jugador del Madrid que cobra tants diners com ell.
I no crec que Lewandowski, aquests dos anys que li queden, se'n vagi a un altre equip.
No sé. No està donant, crec jo, el rendiment que tindria que donar, perquè quants gols porta? 16? 13,
dos o tres gols detrás del líder, que és el delanter del Girona.
I després de tot això, pues a lo millor Xavi és un entrenador que en un futur serà un gran entrenador, però és que tenim que recordar que és un entrenador que, com aquell que diu, acaba de començar. ¿Vale? Estos entrenadors hi ha vegades que surten molt bé, hi ha vegades que surten molt malament. Xavi, home, pues malament tampoc ha sortit del tot, perquè l'any passat el Xavi va guanyar la Lliga, no?
Pues sí.
Hi ha que donar-li un vot de confiança també a este xic perquè, bueno, no sé, que continuï. Bueno, ja ho saps que a Anglaterra els projectes esportius d'entrenadors duren diversos anys. El que no pot ser és que tu vas canviant d'entrenador, perquè si canvies d'entrenador cada un té un gust de jugador i això el que fa econòmicament encàncula més als clubs. Entonces, la conclusió meva és que estan en una fase de redefinir-se. ¿Vale? Lo que és molt complicat és que arriben a un nivell de trobar un Ronaldinho o trobar un Messi. Això és molt, molt, molt complicat. N'hi ha molt poquets de jugadors d'este tipus.
I claro, si ne surt algun, estan molt buscats.
Claro, entonces, i més encara quan hi ha lligues com la Lliga Anglesa, que qualsevol equip de mitja taula pot igualar econòmicament a un Barça o un Madrid.
Entonces, indiscutiblement, sí.
Els aficionats del Barça tindrien que tindre molta paciència. Molta.
Entonces, I veure la realitat de tal com són les coses avui en dia. I la nostra mentalitat aquí és: on es pot guanyar un equip la Lliga? I no perquè la guanya un, els altres ho han fet tot malament.
Correcte.
M'entens? No perquè avui el Madrid és campió de Lliga, els altres equips ho han fet tot malament. Només la pot guanyar un. I en l'estranger, igual l'Inglaterra que Alemanya, no perquè una temporada no s'ha guanyat la Lliga, se tira tot per la finestra. Això.
A Itàlia també, estem parlant dels 2000 anys d'Itàlia, l'Inter de Milà i el Milan, que ja fa anys que estan els mateixos entrenadors, n'ha guanyat un, l'ha guanyat l'altre, però estan aguantant tot el bloc.
Pues sí. Mira, ara per exemple el Bayern de Múnich busca entrenador, pues probablement si el dimecres, ojalà no passe, que passe el Madrid a la final. Però si passés el Bayern de Múnich, el Bayern no buscaria cap entrenador més.
Error, això.
perquè Tuchel pues, tampoc és un mal entrenador, ho ha demostrat. A més, el Bayern ha buscat ja tres entrenadors. Xavi Alonso, l'entrenador de la selecció alemana, i Ralf Gangnisch, que està de seleccionador a Àustria.
També estaven dient Lopetegui.
I els tres li han donat carabassa, m'entens? Així que un entrenador millor que Tuchel probablement no el trobaran. Així que, si volen o no, probablement se'l tindran que tragar. I és el que parlem. No perquè no s'ha guanyat un any la Lliga, se té que tirar tota per la finestra. Esperar que l'any que ve serà millor. A pesar que el Bayern està apuntant que un parell de jugadors bons se'n volen anar. No sé el motiu, però...
Un al Madrid, no? El xic este que juga de lateral.
El Davis. Després està Musiala i Kimmich, que són dos grans jugadors, igual un com l'altre. Si estos se n'anaven, imagina't enguany que el Madrid hagués fitxat a Harry Kane, que en principi el jugador volia anar al Madrid, però el Madrid esperant a Mbappé han passat moltes oportunitats. Imagina els gols que enguany el Madrid en Harry Kane de delantecentro hagués fet. Ha sigut una barbaritat. I jo no sé encara el Mbappé si vindrà o no vindrà, perquè el tio este, això és, potser siga problemàtic, ja ho veurem.
El pobre Harry Kane, que està agafat, este xic.
Des de luego.
Equip on va, equip que
imagina't
no guanya.
Que deu ser el delantecentro millor d'Europa i no ha guanyat mai cap títol.
Mira, el permís de Lewandowski.
Bueno, Lewandowski sí, claro, va estar en el Bayern. Però no el Bayern va ser sempre un equip més bo que el Tottenham.
Sí, el Tottenham està en escala per baix.
Però
bueno, ha arribat a una final de Champions també últimament el Tottenham, que el Bayern no.
Ho ha demostrat ara Harry Kane en el Bayern. Tu saps els gols que ha fet? Ja ni, no sé si importa 40 i pico en totes les competicions.
Però pobre està agafat.
Pues sí que ho està, sí.
De totes maneres, tornant al Barça, o sigui, jo crec que els aficionats del Barça tindrien que tindre una miqueta de paciència i no apretar tant. O sigui, enguany està millor el Madrid, doncs està millor el Madrid. El que no t'explica això una miqueta són els arguments que dona, per almenys pels aficionats, que no som del Barça, és una miqueta increïble els arguments que dona Xavi en roda de premsa. Però bueno, això suposo que és més de cara a acabar dins que de cara a acabar fora als que ens agrada el futbol en general. Entonces pues això, d'acord.
Pues sí, no, a nosaltres, els que no som fanàtics del Barça, mira, jo sóc aficionat del Madrid, però veig que si una cosa no funciona, pues no funciona, m'entens? I per molt que me vulguin dir això és negre i jo veig que és blanc, pues no ho accepto. Per exemple, en el Madrid, pues jo puc criticar Ancelotti perquè en este xaval turco no li ha donat més minuts, quan té una classe impressionant.
O a Ceballos.
No, però el turco és millor que Ceballos. Ceballos...
Juga més atrás, no? Ceballos.
Ceballos fa el joc una mica lento perquè porta el balón molt de rato als peus. I avui en dia, si tu vols sorprendre a una defensa, té que anar el baló molt ràpid, i Ceballos no ho té això. Ceballos arrastra molt de rato la pilota, en canvi el xaval turco té molta classe. Jo crec que serà un gran jugador, perquè a l'edat que té, les coses que jo li he vist, jo no sóc un experto d'això, de primera categoria, però jo li he vist coses molt bones que no se veuen a tots els jugadors. I estic seguríssim que Arda Güler serà un gran jugador en el Real Madrid. I m'alegraré molt. Per exemple, ja t'he dit que en Espanya no se valora tot el que ha fet el Madrid últimament. Però me vaig alegrar molt d'unes declaracions de Terry Andy. Terry va fer unes declaracions, exjugador del Barça, que el que ha fet el Madrid és d'un gran equip, de lo millor que hi ha a Europa. Per no, ja t'he dit per no dir el millor, perquè el City ha guanyat una Champions League, però s'ha gastat 1.500 milions d'euros. I quan el va fitxar el Bayern de Múnich a Guardiola, el va fitxar perquè guanyés la Champions League, però no la va guanyar. En canvi, se van desfer de Jupp Heynckes, que els va fer guanyar la Champions League. Un entrenador que van pagar 4 perres i com que era de casa, pues tot va anar de meravella.
Això passa molts de clubs, eh?
I el Bayern va fitxar Guardiola per guanyar la Champions League i no ho va aconseguir. I en el City ha estat 6 o 7 anys i els diners que s'han gastat, crec que 1.500, 1.600 milions, quan Zinedine Zidane va guanyar 3 Champions seguides i no se van gastar ni 150 milions. Així ens va la cosa.
Sí. Qui també té molt de mèrit és el que ha fet el Girona, també.
Això és indiscutible.
I n'hi ha que reconèixer també l'entrenador Mitchell, que fitxant el que ha fitxat, en l'ajuda del City també, perquè n'hi ha que recordar-ho, que n'hi ha molts de jugadors allí que venen
que pertanyen
del
City,
vale? Pues, ha aconseguit fer una gran temporada i llavors sí que queda subcampió,
claro,
de la Lliga.
Estos jugadors en el City pues, estaven de reserves, no eren de primera...
Crec que n'hi havien debutat dos o tres jugadors.
Jo personalment m'alegraré molt si el Girona aconseguís el segon puesto i que l'any que ve jugui la Supercopa d'Espanya. T'ho dic tal com ho sento. Així.
Jo preferiria que jugara... Som més clàssic, jo preferiria el Barça.
Pues bueno, probablement el Girona perdrà alguns jugadors la pròxima temporada, perquè alguns jugadorets de que han destacat, a la millor el City se'ls emporta o els fitxa algun altre equip. Això és indispensable. Però m'agradaria que el Girona pues, se quedés en el segon puesto.
A mi també m'agradaria saber on jugarà la Champions del Girona. Suposo que jugarà, perquè el seu camp se veu que no pot jugar per normativa UEFA. Entonces, què trobes? Jugarà al Camp Nou o jugarà... Bueno, jugarà a Montjuïc, no?
O al Camp de l'Espanyol.
O al Camp de l'Espanyol.
Ai, mira, això ho tenia quan... Ja te parlo de molts anys atrás, quan jo estava en Alemanya, el Borussia Mönchengladbach, els partits europeus els jugava al Camp del Fortuna Düsseldorf. Perquè el Rheinstadion, que se dia entonces, tenia una envergadura molt diferent al del Borussia Mönchengladbach.
Claro, claro, sí, sí.
L'estadi aquell pues, pareixia un camp de poblet parlant així, i a l'altre pues, i això passa en alguns equipos, sí, quan arriben a una categoria així.
Sí, sí. Bueno, continuant, el partit del Mallorca l'Atlètic Madrid, que el Mallorca no acaba de consolidar-se ja va quedar-se definitivament en primera divisió, encara que ho té prou bé, la classificació, si no m'equivoco, està 6 punts per damunt de 6 punts per damunt del Cádiz, que és el primer que baixa a segona divisió, i en faltant 12 punts. Ho té bé el Mallorca. De totes maneres, el Mallorca, pues, com sempre, va fer un partit superserio. Els equips del mexicano sempre són super serios, equipos que ho donen tot, i a l'Atlètic Madrid li va costar moltíssim guanyar.
Sí, el Mallorca és un equip molt rockero, molt dur.
Té jugadors, també té bons jugadorets, en guany pues, no ha estat tan bé, pues, la classificació està més per a baix. També ha arribat a final de Copa. ¿Vale? L'Atlètic Madrid, que està intentant ja també finiquitar el que és la Champions, assegurar-se ja que és el mateix diem que antes. L'Atlètic Bilbao està a 6 punts a la falta de 12 punts me refereixo a disputant la plaça de Champions. És molt complicat que l'Atlètic Madrid perga aquesta plaça, però bueno,
sí, perquè en quatre partits que falten 6 punts són ja una d'això molt bona.
Jo havia dit 12 punts i el que falta per disputar 4
partits, 12,
són 12 punts, sí. Molt bé, sí, 12 punts, ho havia dit bé. Entonces, pues, ho té complicat l'Atleti Bilbao per arrebatar-li la plaça a l'Atleti Madrid. L'Atleti Madrid ho té prou bé, però bueno, falta confirmar.
Jo crec que l'Atleti de Bilbao se quedarà en la UEFA i avant.
Sí. Després, l'Osasuna Betis, que van quedar un 0-2. L'Osasuna, que pareix que ja, com té la permanència quasi que segura, té 39 punts, sí, 13 punts, ja té la permanència segura. Enguany la permanència molt barata, en 30 i pico punts te pots quedar a primera divisió, perquè el Mallorca, que en té 32, entonces l'Osasuna pareix que s'ha deixat últimament una miqueta, i el Betis pues, li va guanyar, el Betis se juga a competició europea, el Betis que té, per mi té un senyor equipo, entonces pareixia que tenia que fer més, però en competició europea no va perdre contra un equipo que no era molt allà, i després no sé, pareix que enguany ha sigut una temporada una miqueta rara, però al final pareix que aconseguirà la competició europea, ja que mostrau al València 5 punts, València ho tenim prou malament per...
Hombre, per al Betis és molt important econòmicament entrar, sí, en Europa.
Els 20 milions d'eixos d'euros d'entrar a Europa són molt importants, sí. Sí, perquè té jugadors que cobren molts de diners. Els Fekir, els Isco, Fornals, estos jugadors, Fornals que venia de la Premier i venia de guanyar diners. Estos jugadors, per poder-los mantindre, te fan falta estos altres diners. Però jo crec que sí que, jo crec, lamentablement per mi, crec que serà el Betis. Ojalà no, eh? Ojalà m'equivoqui i sigui el València el que entre.
Probablement les possibilitats les té més grans el Betis que el València, perquè estos 5 o 6 punts en 4 partits és una mica difícil de remuntar-ho.
Però ja no només per això, sinó per els jugadors que té el Betis davant. Són molt més diferencials que els jugadors que té el València. València, si voleu, entrem a parlar del partit d'ahir. Però el partit d'ahir és un partit que el València ha fet. No és el millor partit que ha fet el València, però, com sempre diem, un partit supernoble de la plantilla del València, que ho dona tot, però que les limitacions que tenim del València de qualitat, pues, són el que són. I, pues, bueno...
I ahir faltaven un parell de jugadors bons en el València.
Bueno, sí, però teníem els de sempre, els Mosquera, Hugo i Pepelu, que són... Bueno, faltava Mamar Dasvili, això sí que és de veres.
Però, i després Gaià tampoc jugava.
Gaià ja fa uns partits que no hi juga. Vale? Però bueno, està Jesús Vázquez, que no és Gaià, però no, estos dos últims partits pareix que s'ha despertat una miqueta i sí que ho estava fent bé. I a més, n'hi ha que dir que també Jarek, el xavalet de Polinyà del Xúquer, que li ha llevat el puesto a Zenk, que és el fitxatge més car d'esta temporada del València. Vale? Se mos va lesionar també Jaume, va tindre que entrar el tercer porter, Rivero, que només entrar li van donar el braçalet de capità perquè porta des de el, no sé si és des de l'infantil jugant a les categories inferiors del València. Vale? No va estar mal, però bueno, no és Mamar Dasvili. Vale? El que diem, el partit és pues, un partit que el València ho dona tot, però que de la mateixa manera que en altres partits el València ha tingut una miqueta de sort i s'han portat els 3 punts, pues esta vegada va ser al revés. Un gol en un córner molt paregut en, bueno, un gol que bueno, la pilota parada del València és un dels punts més febles que té l'equip enguany. No sé si han fet algun gol de córner en tota la temporada, i de falta tampoc no ho sé. Després també un gol que mos van anul·lar per, no se sap si va ser per fora de joc posicional o per falta, no se sap, perquè els àrbits a cada partit piten diferent, mos tenen a tots totalment desconcertats, els jugadors els que més, sí. I això, pues, bueno, continuem en la traca de la federació enguany, que això està sent un esperpento entre els àrbits i els directius, pues, una risa a tot. I en fi, al final en un joc, en una pilota a parar, en un córner, l'Alavés mos va fer el gol i ja està, no se van despistar la defensa del València i ja no van haver manera. L'Alavés, que és un equip que és prou seriet, Vale? O sigui, a mi és un equip que recién pujat a primera divisió, però que les coses les fa bé. Un equip pues, tallat pel mateix patró que el València, en jugadors, pues, un escaló per baix del València. Però no n'hi ha molta diferència.
No hi ha molta diferència. L'Alavés, els anys que ha estat a primera, no són fàcils de guanyar, sobretot a casa d'ells. Sí, quan juguen a casa són equipos una mica complicats.
Molt bé. Continuem en el partit, en el Celta de Vigo-Villarreal, vale? Partit que també va ser de gols, 5 gols, en el qual pues, no res, va marcar primer Alberto Moreno, d'acuerdo? va empatar Iago Aspas, que pareix que...
En este partit només vaig veure un reportatge i se van fer uns golaços, però, de meravella. Van haver uns gols, mare meva, que golaços se van fer en este partit. Iago, per les dues parts, eh?
Iago Aspas, que pareix que sigui eterno, perquè va ser el millor jugador de tot el partit. O sigui, en lesions, problemes d'esquena, no sé quantos. I sempre, tots els anys, ell allí és el millor de tot l'equip. Entonces, pues, bueno, partida d'alternatives, que va començar Alberto Moreno, Iago Aspas va empatar, després se va posar per davant el Celta en el gol de Larsen, va empatar Gonzalo Guedes, que pareix que...
També va fer un golazo.
Sí, Guedes, home, és un gran jugador, és un gran jugador. I a més en Marcelino, que el coneix perfectament i sap com treure-li el suc. I al minut 82, Doubikas va ser el jugador que va marcar el tercer del Celta i que quasi que confirma que el Celta pues, se quedarà a primera divisió.
Jo crec que sí.
Ah, bueno, el Celta que té 34 punts i està a 8 punts per damunt del
Cádiz.
Lo que vol dir que quasi que ja se quedarà. Sí. El Villarreal, que este com sigui se mena l'últim tren, per si volia intentar algo a la UEFA, però també perdent este partit ja és molt complicat que faci res. I ha fet prou perquè ha tingut prou de susto el Villarreal guany, que ha vist les posicions baixes ben properes. Vale. Continuem en el segon partit, que va ser el Rayo Almeria. L'Almeria, que pareix que des de que està passen dues coses. El Rayo, que com les Palmes no guanya ni els entrenos...
Sí, això te volia dir. Últimament, el Rayo, la primera part va ser un equip bastant complicat i la segona volta s'ha apagat completament.
Sí. Menys mal que va fer una primera volta bona i com diem, també quasi té la classificació feta. Li porta 8 punts al Cádiz, ha empatat en el Celta i seria de traca que baixés a la segona. Per més que res per la distància i els equipos de baix que tampoc els veig molt a punt.
Sí, perquè mira, així com el Rayo Vallecano i el Celta de Vigo, en guanyar dels partits que els hi queden un partit a casa, el Cádiz sí, ja no ho guanyarà tot.
No, és molt
Només
complicat.
Només en un partit que guanyen, jo crec que ja se posen...
És molt complicat.
Ja se salven completament.
Sí. I bueno, i l'Almeria, que també pareix que s'ha llevat des de que ha baixat, perquè quasi que... Bueno, ha baixat quasi.
Ha guanyat dos partits.
Sí, que no havia guanyat en tota la temporada i pareix que els jugadors pues, estan una miqueta més liberats i bueno, i això. I ja tanquem en l'últim partit, que és el Sevilla-Granada, un Sevilla 3-Granada 0, que el Sevilla també pareix que s'ha llevat la pressió, que també ha vist de propet la part baixa com el Villarreal.
L'ha portat tota la temporada també.
Però i ara pues, suposo que ja deuen estar planificant la següent temporada, a veure si continuarà Quique, si no continuarà Quique, si els jugadors que s'han enfadat en Quique continuaran o no continuaran, o què passarà. I per altra banda, el Granada també...
El Sevilla, que ha tingut 3 o 4 entrenadors durant la temporada.
Sí.
Ja veurem l'any que ve...
A veure, perquè també és un equip que depenia el seu pressupost molt d'Europa i al no entrar en Europa ho té veritablement complicat. Suposo que traspassarà molts de jugadors i pues farà sí. Pues, com el València, pujar molts de jugadors.
L'economia dels equips espanyols, si no entren en Europa, és molt complicada.
Sí. I després està tornant al Granada, que el Granada està, bueno, està a 11 punts del Mallorca, vale, que és el primer que se salva, i en 12 punts en joc. És molt, molt complicat que damunt un equip d'Aguirre és molt complicat. Esperant matemàticament, suposo que aquest equip ja
per a mi, temps. Per a mi, Cádiz, Granada i Almeria se'n van els tres a segona.
Jo crec que també, però bueno, lo del Cádiz, no ho sé, no ho vull dir res, lo del Cádiz, però els altres dos equips ho tenen molt malament. Suposo que ja fa temps que deuen estar preparant ja el que és la planificació de segona divisió. Que és curiós també que el Granada i Almeria són dos equips de propietat estrangera. Si no recordo mal, l'Almeria és d'un jeque, no?
Sí.
I el Granada d'un fons d'inversió estranger era, i tampoc s'han aclarit. O sigui, els equips, com a norma general, ja ho van dir, que els equips espanyols que són propietat de... tenen propietats estrangeres no acaben de funcionar, i una mostra és el València, que està dos escalons per baix de lo que mos té acostumats.
I mira, ara
l'Espanyol a segona divisió,
el Valladolid probablement torna a pujar a primera.
Bueno, això...
i per lo que sé, Ronaldo el vol vendre.
Però a veure, Ronaldo el consideren com a capital estranger o com a capital espanyol? Doncs
pues no sé, perquè Ronaldo ha venut ara el Cruzeiro, que també era d'ell, i diuen que s'hi vol vendre el Valladolid.
Bueno, però tampoc, o sigui, és un equip que puja, no és...
Vull dir que probablement puja. Ara està en... me penso que és el líder de la segona divisió, si no m'equivoco.
No, me pareix que és el segon. El segon,
vale.
Era, que va guanyar el Leganés.
L'Eibar ha guanyat, sí.
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces, i el Leganés, sí, exactament.
Correcte, però bueno, que està molt ben classificat el Valladolid. I això ha sigut... i en això acabem el resum de la primera divisió. Ara, si vols, sí que podríem parlar de com els equips espanyols preparen les competicions europees. Esta setmana, que com ho té el Madrid?
Hombre,
com baixes, no baixes, com ho té?
No, jo crec que de baixes no n'hi ha cap. I encara que el Bayern diu que té una baixa o dos, mentre no ho veig al camp no m'ho crec, perquè la setmana passada van dir que tenien tres o quatre baixes i a l'hora de la veritat van sortir tots a jugar. Vull dir que... el que sí que estic segur que serà un partit molt dur, molt complicat, ja ho veuràs. Serà més dur que el partit que se va jugar a Alemanya, el partit del dimecres. Perquè el primer partit sempre és allò, a veure el que passa, però el segon és a vida o mort. Això anirà al 120% el dimecres, ja ho crec.
Baixes ne té alguna, el Madrid?
Que jo sàpiga, no té cap baixa.
Bueno, a part de la de Alaba...
Bueno, esto ya no ni con esto ya no contem. I Deportes jugarà l'Unin. Molt, molt normal la temporada que ha fet una gran temporada, pues té que jugar. I Courtois pues anirà poquet a poquet, ja veurem. I si arribéssem a la final, pues ja veurem a qui posarà, o a l'Unin o a Courtois. I si vols, doncs parlarem ja de los partits de la pròxima jornada, que serà la jornada 35. Començarà en divendres a les 9 de la nit a l'Aves Girona, el dissabte a les 2 de la tarda Mallorca Les Palmes, a les 4 i quart Villarreal Sevilla, a les 6 i mitja Granada Real Madrid i a les 9 de la nit Atlètic de Bilbao Osasuna. I el diumenge continuarà a les 2 de la tarda Cádiz-Getafe, a les 4 i quart Atlètic de Madrid-Celta de Vigo, a les 6 i mitja València-Rayo Vallecano i a les 9 de la nit Betis-Almeria. I acabarà la jornada el dilluns a les 9 de la nit Barcelona-Real Societat. Així està el panorama.
Però si ja se van decidint les coses i s'acaba la temporada.
Pues no? Sí, ja començarem al juny en els partits de la Eurocopa.
Pues, senyors, moltes gràcies per la tertúlia d'avui. I no res, mos veiem el dilluns, no?
Vale, de acuerdo.
Moltes gràcies, bon dia. Que vaya molt bé, bon dia.
Ser Maestrat et presenta tots els dilluns la tertúlia de primera. Un anàlisi de la jornada futbolística del cap de setmana a càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, els dilluns, a l'Hoy por Hoy de Ser Maestrat.